Són les 9 del matí.
Molt bon dia, us informa aquesta hora Mercè Raga. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha ofert a liderar la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. Així ho ha dit en una carta adreçada a la militància, on també s'apunta que Raül Romeva voldria repetir com a candidat al Senat. Mentrestant, el TSJ ha ajornat el judici contra el president Quim Torra fins que es resolguin les recusacions fetes pel president català. Es farà molt probablement durant el mes d'octubre. I atenció a aquesta notícia que ens hem assabentat aquest mateix matí, farà qüestió d'hores, als Estats Units una persona hauria mort i 5 haurien quedat ferides en un tiroteig a Washington. A hores d'ara es desconeixen les causes d'aquest fet. I parlem també d'economia, perquè justament l'economia mundial creixerà al ritme més lent de l'última dècada. Segons l'OCDE, la previsió de creixement del PIB mundial d'aquest any es queda en gairebé el 3%, la dada més dolenta en una dècada. Altres notícies que afecten l'actualitat del dia són aquestes declaracions de Pedro Sánchez, que ha dit que no dormiria tranquil si hagués format un govern amb Podem. Ho ha dit en una entrevista a La Sexta, la primera després del fracàs en l'intent de formació de govern i la convocatòria d'eleccions pel 10 de novembre. Sánchez ha insistit que s'ha demostrat que la fórmula de la coalició és inviable. Ha defensat també el vot al PSOE, dient que els electors saben que Podem ha impedit 4 vegades la formació d'un govern socialista i que Ciutadans prefereix pactar amb la ultradreta per impedir que governin els socialistes. I encara més notícies, Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana commemoren aquesta tarda els 2 anys del 20 de setembre amb un acte davant del Departament d'Economia. I encara estem a temps per explicar-vos que avui al catalunyacristiana.cat podeu llegir aquesta presentació en societat dels terminals de les Torres dels Evangelistes de la Sagrada Família. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
El 28 de setembre vine amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el Rumiatge i el Recés a Montserrat. Ens acompanyarà el bisbe Toni Vedell i mossèn Jaume Aymar. Farem el recés al monestir de Sant Benet i, posteriorment, dinarem a Montserrat amb temps lliure per passejar, visitar la Basílica, el museu. El 28 de setembre, Rumiatge i Recés a Montserrat amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Informa-te'n al 93 409 27 70.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Més que un club, més que un programa, el 10 del Barça. Cada divendres a 9:45 del vespre.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Quatre minuts que passen de les 9 del matí i a aquesta hora, que comencem un nou consultori legal d'aquesta casa. Ja ho sabeu, que ens podeu trucar al telèfon del directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Mirin, molts de nosaltres hem sentit expressions com ara: no penso mantenir-te ni pagar-te els teus capricis, o els diners que et pago són per als meus fills, o és que no em pagues res, no pensa que els seus fills han de menjar, o, per exemple, i com pago jo el menjador? És que no m'entrega la nena, m'està separant dels meus fills. Aquestes són les expressions que més sovint sentim a diari amb pares que inicien el camí del divorci o la ruptura de parella amb fills menors. Sens dubte, haver de pagar cada mes un import o haver-se de posar d'acord amb qui i quan recull els nens a la guarderia o al col·legi és una font de conflictes. Ho és més habitual del que ens agradaria per molts de nosaltres. Per això ens preguntem què hem de fer en aquests casos. Hem de denunciar? Hem de demandar? És el mateix, de fet? Quina diferència hi ha? Si és que n'hi ha. Per tot això, avui a Tirant pel Dret tractem aquest tipus de qüestions i, sobretot, aclarim quines vies judicials existeixen per abordar la problemàtica relativa a l'impagament de pensions i a l'incompliment del règim de visites, comptant amb Irene González, que tal, molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
I amb Verònica Reyes, que ara arribarà. No és que arribi tard, és que s'ha trobat amb un embussament i d'aquí pocs minutets també seran en aquest estudi. Amb dues advocades associades del despatx Digestum Legal, especialistes en la matèria civil i penal. Tenint en compte l'anunciat, què fem si no em paguen la pensió dels nens, Irene?
Doncs mira, en primer lloc, el que hauríem de fer abans d'entrar en matèria com aquesta, hauríem de clarificar què és la pensió, no? Uh-huh. De què parlem quan ens referim a pensió d'aliments? Perquè hi ha molta gent que no ho acaba de tenir clar, no? Realment, la pensió d'aliments és la contribució que, en un cas de divorci, de separació del matrimoni o de separació de la pròpia parella, ha de pagar un progenitor a l'altre progenitor que té la custòdia dels seus fills. D'acord? Per què serveix aquesta pensió? Doncs aquesta pensió serveix per satisfer la part de les despeses ordinàries del nen. Què comprèn aquesta pensió? Una pregunta molt recurrent, perquè hi ha molta gent que tampoc té clar què és el que comprèn. Realment, bàsica i fonamentalment, el que comprèn són despeses d'alimentació, vestit, la part proporcional de la vivenda on estigui vivint amb el pare o la mare, i l'educació del menor.
Ha fet tot allò bàsic, eh?
Tot allò que és bàsic, vale? I que són despeses ordinàries. Són despeses ordinàries i previsibles d'un fill que es poden comptabilitzar a l'hora de calcular aquesta pensió. Què no comprèn la pensió d'aliments? La pensió d'aliments no comprèn despeses extraordinàries. I quan parlem de despeses extraordinàries, parlem de despeses de salut, de despeses per activitats extraescolars, despeses que no acostumen a ser previsibles i que no es donen de forma ordinària en el temps. No?
Ara em deies despeses de salut, eh?
Les despeses de salut, no cobertes per seguretat social, ortodòncies, plantilles, ulleres, i una llarg llista de despeses.
És a dir, si el nen entra dintre d'una mútua perquè jo vull, la meva exparella no té per què fer-se càrrec, tampoc.
Correcte. És a dir, si durant el matrimoni estàvem pagant una mútua, doncs aquesta mútua l'hauríem de continuar pagant tots dos quan ens separem, o entrar dins de la pensió d'aliments. Però, realment, la mútua... les despeses sanitàries, que no cobreix ni la mútua ni la seguretat social, hauran de ser satisfetes a banda, no? Qui fixa aquesta pensió? Doncs aquesta pensió la fixa normalment o els progenitors en el moment en què separen, o la fixa un jutge a través d'un procediment contenciós. No cal que hi hagi sentència, de fet, per establir una pensió d'aliments. És a dir, una parella es pot separar i poden dir, mira, a partir d'ara no passem pel jutjat. Jo et pagaré a tu 200, 300, el que convinguem.
Per tant, d'acord
i comencem a pagar. Però si realment el que volem és, en el moment que ens deixa de pagar, reclamar, sí que necessitarem una sentència. I per això, aleshores, abans de reclamar una pensió, l'haurem de tenir reconeguda judicialment. O bé a través d'un procediment de mutu acord, o bé a través d'un procediment contenciós on el jutge hagi decidit quin era l'import que pagava el pare o l'altre.
Un segon, eh? Verònica Reyes, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Respira.
He tingut dies millors. Porto una hora i mitja al cotxe per un trajecte de 15 minuts.
Pobre. Ja passa això.
Hi ha hagut un accident.
A la ciutat de Barcelona. Deies, Irene, va.
Continuo. Un cop clarificada aquesta qüestió, hem de parlar de la problemàtica que plantejaves, què faig si no em paguen la pensió dels nens, d'acord? Doncs en primer lloc, si no em paguen la pensió, el que he de fer és reclamar-la, però abans de reclamar-la hem de saber que ho podem fer judicialment de dues maneres. Puc anar via penal, denúncia, puc anar via civil, demanda. Sí? En el programa que fem avui el centrem en la problemàtica de les reclamacions civils i penals en l'àmbit familiar i les seves connexions, que fonamentalment giren entorn a dos temes. T tema fills i tema diners. És a dir, tema visites i tema pensions, que dona,
que dona per molt.
Tom li hem preguntat d'això alguna vegada, eh?
Correcte.
Recordem que si algú es veu implicat en algun d'aquests temes i vol resoldre o necessita l'opinió d'un advocat que en sàpiga molt sobre la qüestió, ens pot trucar al telèfon del directe, al 93 409 2771 o al 93 409 2772. Em deies, algú pot denunciar o demandar? No és exactament el mateix?
No és el mateix.
Quines diferències hi ha?
Al final, les paraules, pues, són paraules i no fan les coses, no? Però bueno, al final, si són correctes, doncs hem de parlar de demanda quan és civil i denúncia quan és penal. Moltes vegades a la tele, quan aquests programes de te voy a querer, me voy a poner una querella, te voy a demandar... No, parlem. Ara aquí estem per clarificar. Demanda civil, denúncia penal. Uh-huh. La denúncia, pues, és un acte per qual una persona, doncs, informa al jutge o a la policia, pues, que ha passat alguna cosa, que és un delicte, que el Codi Penal tipifica com a delicte. Especifica, pues, els fets, el lloc, el moment... En aquest cas, pues, estem parlant de lo que parlarem a continuació, pues, el tema de les pensions. Per tant, la denúncia arribarà als tribunals penals. La demanda és una altra cosa. Demanda pot ser civil, pot ser laboral, administrativa. A l'àmbit de la família, pues, és interposar un procediment judicial que faci que un jutge es pronunciï per un tema que suposa, pues, un conflicte i posi una solució a aquest conflicte. Per tant, als tribunals civils. Quan parlem de denúncia, és perquè és un delicte, com diem, perquè el Codi Penal diu que aquesta conducta que es fa té unes conseqüències dins de l'àmbit penal, i quan posem la demanda, doncs és perquè, per exemple, perquè tothom ens entengui, ens deuen diners. Una cosa és una reclamació i una altra cosa és que això sigui una qüestió que està penada per la llei com a delicte.
Amb dues acaben al jutjat, però, eh?
Sí, en teoria, totes dues acabaran en un jutjat, evidentment. La qüestió és que la denúncia potser és més fàcil d'interposar, perquè qualsevol persona que tingui coneixement d'un fet, pues, pot anar a la policia i posar-lo en coneixement. Una altra cosa, que això arriba al jutjat, perquè la policia, per exemple, digui que, pues, no és un delicte, perquè algú m'ha insultat, pues, a base això sí que es podia portar, però ara no. I, en canvi, pues, la demanda, pues, ja necessites un advocat, un procurador i altres qüestions que tractarem a continuació.
Uh-huh. Vinga, doncs anem amb més qüestions. Per exemple, quan i com hem de posar una demanda i què podem aconseguir si la posem?
Doncs mira, com et deia abans, la base de la demanda, i en aquest cas la demanda civil que comentàvem, ha de ser un reconeixement judicial. Hem de tenir un títol judicial, una sentència de mutu acord o contenciós que ens digui quin és l'import de pensió que s'ha de pagar. Uh-huh. A partir d'aquí hem de fer, quan posem aquesta demanda? Doncs podem posar una demanda d'execució, que en aquest cas hauria de diferenciar, hi ha demandes d'execució civils, demandes declaratives civils. En aquest cas, la demanda declarativa és per sol·licitar la declaració d'alguna cosa. El que avui parlem és demanda d'execució. És una demanda en base a la qual jo tinc un títol judicial, en base al qual jo executo el contingut d'aquell títol. El títol judicial em diu que el pare o la mare ha de pagar 200, 300, 500 euros al mes. I jo dic, pues, en aquest moment porten 2 mesos, 3 mesos sense pagar, executo l'obligació que té el pare o la mare de pagar-me. Aleshores, quan ho hem de fer? Doncs en l'àmbit penal, les pensions degudes es poden fer des del primer moment. És a dir, no necessito, la llei no diu res de si necessitem 2, 3 mesos, 4 o 6 mesos per reclamar. Ho podem fer des del primer mes. Uh-huh. Parlem de pensions d'aliment sempre, no de despeses extraordinàries, que hem distingit abans, perquè el procediment és una miqueta diferent a l'hora de tractar-lo. Aleshores, només parlo de pensions d'aliments, les ordinàries, les mensuals, que normalment es meriten durant 12 mesos a l'any. No exceptuem cap mes, inclús també el mes d'agost, que també és una qüestió moltes vegades controvertida, ja comentarem.
Deixa'm aturar-te en aquest punt i preguntar-te per aquestes execucions de pagament que em deies les decreta el jutge. Torno a preguntar-te el mateix, eh? Si el pagament és de mutu acord, per tant la cosa no arriba al jutge, no cal anar-hi.
Si el pagament és de mutu acord, és a dir, si nosaltres, tu i jo, ens hem separat, uh-huh. tu comences a pagar-me una pensió perquè hem quedat en què pagaries una pensió, però no hem regulat ni formalitzat cap document i no hem anat al jutjat, tinc un problema alhora en el moment en què tu em deixes de pagar. Perquè no et puc reclamar judicialment aquest import, excepte que jo vagi primer al jutjat, presenti una demanda de separació i demani al jutge que t'obligui a pagar mensualment una pensió. Quan no està determinada judicialment i només és voluntàriament, no puc presentar aquesta demanda.
Que necessito algú que ho demostri.
Necessitem un document, que és el títol judicial que et comentava, la sentència. Necessito una sentència que declari la teva obligació a pagar. No em val amb un document que hem fet entre tu i jo, no em val amb la teva paraula. Per demandar, per executar, necessito aquell document que t'obligui a pagar. D'acord?
Vinga, va, com ho fem tot plegat?
Aleshores, el que comentava, no necessitem cap mensualitat, o sigui, una suma de mensualitats degudes per interposar la demanda. Podem interposar la demanda per impagament d'increments d'IPC, també. Hi ha gent, això, que no ho sap. Porta, pues, 2 anys, 3 anys o 10 anys sense pagar-me, actualitzar-me la pensió. Jo puc posar una demanda d'execució només per l'IPC dels anys que han transcorregut i no m'has aplicat. Podem posar una demanda civil per impagament d'una pensió de l'any passat, és a dir, ostres, em deu només el mes d'agost de l'any passat, no me'l va pagar, podem posar-la també. Podem posar la demanda sempre que hi hagi un deute generat per l'incompliment i no és necessari esperar més d'una mensualitat per fer-ho. Gran diferència, com comentarà la Verònica, amb el tema de la denúncia via penal. Sí que és cert que a Catalunya hi ha un termini de 3 anys per reclamar pensions, és a dir, prescriuen. Si jo no reclamo les pensions del 2000, no he reclamat ja les pensions del 2015, ja m'han prescrit. Sí que és veritat que podem demanar l'actualització acumulada, però no els IPCs de 3 anys enrere o les pensions de 3 anys enrere. Com hem de posar aquesta demanda? Doncs, en principi, obligatòriament haurem d'assistir-nos d'un advocat i d'un procurador per fer la reclamació de pensions. S'ha de presentar una demanda i aquesta demanda d'execució que comentàvem s'ha de presentar al decanat dels jutjats civils de la localitat on s'hagi dictat, perquè normalment sempre va al mateix jutjat, on s'hagi dictat aquella sentència que pretenem executar. Les conseqüències. Quan posem una demanda civil de reclamació de pensions, què podem aconseguir? Doncs el que busquem és cobrar el deute. La condemna a la part contrària perquè pagui les pensions que ens deu. No busquem una indemnització a banda per danys, no busquem una pena, de la que parlarà la Vero a l'àmbit penal.
Busquem el que pertoca, vaja.
Busquem el que pertoca. Si la possibilitat que té la part contrària d'oposar-se és normalment o dir que ho ha pagat i no m'ho acabes reconeixent, aleshores has de justificar el pagament, o que hem arribat a un acord de no pagar-ho o pagar menys, cosa que, si és així, aconsello fer-ho formalment davant notari, perquè, si no, no hi haurà la possibilitat d'oposar-se per aquest motiu.
Això són coses que no solen saber, no? Ho dic perquè a mi m'ha sorprès molt això de la caducitat dels 3 anys, per exemple.
La prescripció.
Clar, exacte, tu deixes córrer i allò...
Normalment el que aconsellem és deixar passar un temps, és a dir, moltes vegades reclamar la pensió d'un mes quan saps que no et pagaran les següents, és més interessant esperar 6, 8 mesos, un any, fins als 2 anys finals, o 3, quasi els 3 anys, abans de la prescripció i posar la demanda i acumular pensions, perquè si no moltes vegades surt més car el farcit que el gall, i és veritat. Reclamem una pensió de 500 euros, el que et costarà honoraris d'advocat i procurador, encara que et puguis ajustar una miqueta, serà... Realment, la qüestió també es pot matitzar dient que si poses una demanda d'execució, normalment la demanda d'execució prosperen i una gran majoria són favorables a el que demanes, amb la qual cosa, si són favorables i t'estimen íntegrament la teva execució, és a dir, demanes el que realment et deuen... hi haurà una condemna en costes. Amb la qual cosa, la part contrària no només haurà de pagar el seu advocat i el seu procurador, sinó que també t'haurà de pagar a tu.
Gairebé 20 minuts que passen de les 9 del matí. Recordem el telèfon del directe per si voleu preguntar qualsevol tema, qualsevol qüestió sobre el que estem tractant avui. 93 409 2771, 93 409 2772. Estàvem parlant de la via de la demanda. Parlem de la via penal. Què passa amb la via penal?
Què passa con la via penal?
efectivamente. Siempre me toca la parte más dura, ¿no? Al final, la vía penal ya suena con el nombre, ya suena peor, ¿no?
La chunga, Navadía.
Sí, sí, la chunga. Bueno, pues el legislador ha querido considerar que estas conductas son merecedoras de reproche penal, del reproche más duro que se puede interponer, se puede castigar a las personas. Es el título 12, libro segundo. El Código Penal es larguísimo. Sección tercera, capítulo tercero. Es el que habla de estos delitos, de los delitos contra los derechos y deberes familiares. Además, ahí pues hay un compendio de cosas. Hablamos de quebrantamiento de deberes de custodia, de sustracción de menores, cuando el padre se lleva al hijo fuera, etcétera. Uh-huh. Una serie de conductas, pero hoy nos estamos centrando en los delitos de abandono de familia, de menores y personas. Y dentro de eso, además, pues hablamos de otros subgrupos, del incumplimiento de deberes, del impago de pensiones, abandono de menores o la utilización o préstamo de menores o personas discapacitadas para la mendicidad, que eso también está castigado.
Sí, coses molt greus, estem parlant.
Sí, bueno, estamos hablando de conductas que son merecedoras del reproche penal. Al final, el reproche penal siempre entra en el último momento, que es cuando, bueno, no hay otra forma de asegurar ese bien. Lo que nos interesa, dos artículos fundamentales, 226, al final los artículos son meramente anecdóticos, pero lo que nos interesa pues es que se castiga al que deja de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, a la tutela, etcétera, o prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes, etcétera. Aquí nos estamos centrando más en el impago de pensiones. El Código Penal también lo ha hecho. Uh-huh. Ha puesto un artículo específico, es el artículo 227, que es el que castiga a quien dejare de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor del cónyuge, hijos, establecida, como decía Irene, en un convenio judicialmente aprobado, resolución judicial en casos de separación, procedimiento de filiación, nulidad de matrimonio, etcétera. ¿Cómo se castiga esto? Prisión de 3 meses a 1 año, dice el código. Ahora nos referiremos a esto. Lo que vemos es que el legislador ha considerado que este tipo de conductas pues pasan mucho, son conductas muy graves y, por tanto, tienen que entrar en el Código Penal. Se castiga, si ves, Joan, el tema de no hacer, es decir, el que no paga. Es una conducta que se castiga a él, nos diríamos un poco el que está sentado allí y dice, bueno, pues tengo que pagar, no pago. Pero cualquier castigo, cualquier no pago, ¿puede ser castigable penalmente? No. Hay una serie de requisitos, como todo, porque si no, al final sería que el Código Penal entraría en un área muy, muy complicada. Estaríamos hablando casi de prisión por deudas. Y esto en este país no puede ser, como no lo es en ningún otro, porque está expresamente prohibido por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. Y bueno, evidentemente nadie puede ser encarcelado por el solo hecho de no tener dinero para cumplir con una obligación. Entonces, hay una serie de requisitos que es lo que nosotros pues tratamos de explicarle siempre a la gente que desgraciadamente viene mucho al despacho por este tipo de cuestiones, que no todo impago puede ser denunciable, no todo impago va a acabar en un juzgado penal. ¿Qué tiene que haber? La resolución judicial. Eso es común. La resolución judicial, si no tenemos un convenio que acuerde que hay un pago, debe hacerse un pago debido, pues evidentemente no lo podemos reclamar. Eso siempre está, eso no hay problema. La conducta, pues el hecho de que no pagues, que hay un impago reiterado. Los plazos, 2 meses consecutivos, si no te paga enero y febrero, marzo puedes denunciar. Ojo, lo que dice Irene, no conviene, hay que esperar porque puede ser un impago puntual, una situación sobrevenida, etcétera. Hay que esperar un poquito. O 4 alternos, te va pagando 1 mes sí, 2 no, 3 sí, no, 2 no, un poco serían estos los plazos. ¿Qué se necesita para obtener una sentencia y que este procedimiento pues tenga cara y ojos y decidas embarcarte, además de la demanda de ejecución en este TEPA, penalmente? Pues básicamente que haya lo que llamamos culpabilidad. Es una palabra como muy... es culpable, es inocente. Que haya dolo. Lo escuchamos mucho en la radio, el tema del dolo. Uh-huh. Que haya dolo. ¿Qué es que haya dolo? Hombre, sería difícil porque la palabra dolo tiene muchos matices. Al final es que uno lo haga queriendo. Cuando uno lo hace queriendo y además sabe que puede hacerlo, pero no lo hace queriendo, entonces es que hay dolo. Hay más cosas, ¿eh? Pero básicamente pues sería este tipo. Si una persona no puede, pues si no puede, no puede. El tema de la voluntad es donde nos agarramos más. A veces llevamos a la persona deudora, a veces llevamos a la persona a la que le deben. Entonces, al final, pues ahí hay que jugar. Hay casos de todo tipo. Hay señores que viven y señoras que viven en la economía sumergida y saben que deben una pensión, y desde el momento que saben que deben la pensión, pues lo que hacen es trabajo, bueno, pues en lo que digo, ¿no? Trabajo, me pagan aquí, no me pagan allí, entonces no hay nada. Sacas un informe de vida laboral y esta persona no tiene nada. Pues os voy a contar un caso que tuvimos en el despacho que llevé yo misma hace muchos años, Sé que estamos un poco apurados de tiempo, se nos va a quedar el programa corto, como siempre, no sé siempre, qué hacemos. Los abogados pasa. Hablamos mucho, Joan, ya lo has visto.
Es
lo
muy interesante, además.
Y entonces, bueno, muy rápido. Este caso era un señor que llevaba muchos años sin pagar la pensión, llevaba 3 años sin pagar. La señora finalmente, bueno, pues al final sus hijos tienen que comer, es evidente, porque son hijos de los dos. En este caso era un señor, no tiene por qué, puede ser una señora. Y bueno, pues nada, vamos al juzgado, no tengo nada. Y me da por buscar en Google y veo que este señor tiene un handicap de golf, no entiendo mucho, pero importante. Y aparece, sí, muy peligroso Google, eso es para otro programa. Y este señor aparece, bueno, pues que juega al golf y que tiene un handicap buenísimo. Pues lo aportamos todos los torneos que había jugado durante el año. El golf es un deporte que no es barato. Y la juez lo condenó y lo puso en la sentencia. ¿Cómo puede ser que un señor que carece, prácticamente vive en la medicina, esté jugando al golf a este nivel profesional? Con lo cual, pues bueno, al final la casuística, ¿dónde está la prueba? Pues es lo complicado. No sé si seguimos por aquí y seguiremos el lunes con el tema, pero ¿qué pasaría?
Probable,
lo digo por...
Sí,
¿qué pasa con el tema de los incumplimientos parciales? ¿Qué pasa si tengo que pagar 100 euros y pago solo 20? Uh-huh. Bueno, pues habrá que ver caso por caso el tema de si ha habido esa voluntariedad o no, si está justificado, si no. Siempre recomendamos que si no podemos hacer frente a ese pago total, como mínimo se vea que hay un esfuerzo de contribuir. Que aquí mucha gente olvida que el dinero es para sus hijos. O sea, uh-huh. Aquí esta pensión, estamos hablando de la pensión de los hijos.
Por
entonces,
lo tanto, es mejor si no puedo dar la parte que yo pueda.
Correcto.
Que no dar nada.
Claro, porque luego a la hora de acreditar, cuando tú vayas al juzgado y tengamos que hablar, que ahora me referiré si nos da tiempo y si no el próximo día, cómo probamos si puedes o no puedes, como el caso que te he explicado, pues claro, si yo me he visto reducida mi salario porque me han hecho, no lo sé, una reducción de jornada, etcétera, etcétera, uh-huh. Y ahora pues gano la mitad, pues si antes pagaba 100, pues pago 50. Que aquí entraríamos con Irene en otro punto de qué pasa si no puedo seguir pagando eso, porque no voy a empezar a generar deuda por algo que a lo mejor debería ir al juzgado a modificar esa pensión, ¿verdad, Irene?
Correcta. A ver, en principi, súper important tenir en compte una cosa. Si no puc pagar perquè m'han acomiadat de la feina, perquè, bueno, perquè les coses no em van bé, perquè m'he quedat sense parella i m'he hagut de... Importantíssim no deixar de pagar i no fer res, sinó el que has de fer immediatament és buscar un advocat que et demani, a través d'un procediment civil, una modificació de mesures. És a dir, jo tinc una sentència que m'obliga a pagar 500 euros perquè en el seu moment tenia uns ingressos pues X, uh-huh. I deixo de tenir aquests ingressos i passo a no, sense, no tinc feina. Què faig? He de posar una demanda immediatament, una demanda de modificació de mesures, perquè aquests 500 euros que cada mes em cauen com a obligació civil que tinc, perquè és la natura de l'obligació és la mateixa, però ja veus que la finalitat de la denúncia a la demanda realment no acaba de ser la mateixa, perquè jo amb el procediment civil el que puc fer és, encara que aquest senyor no pugui pagar i jo sàpiga que l'han acomiadat i està a l'atur, podré seguir reclamant aquestes pensions fins que hi hagi una altra sentència que em modifiqui la primera i em digui que en comptes de 500 he de cobrar 250 o 100 o el que sigui. És molt important saber també que la pensió no s'acaba als 18 anys. Hi ha molta gent que pensa, mira, el nen fa 18 anys al juny, al juliol ja no pago. Error. Molt gran, a més, uh-huh. Perquè la sentència continua vigent. Si el nen, evidentment, està treballant, el que has de fer és posar una modificació de mesures per dir que el nen treballa i que no, ja no necessita pensió. Si el nen està estudiant i només estudia i no treballa, doncs aleshores has de continuar pagant la pensió. Uh-huh. Mm? És molt important saber això, que has d'anar a un procediment de modificació de mesures per intentar canviar la situació.
Sense temps.
Es queda un minut, mig minut.
Amb tot el que volia dir.
Mig minut. En tornarem a parlar.
Continuarem.
En tornarem a parlar. Si voleu dilluns ja sabeu que...
Doncs dilluns venim a parlar d'això.
Ja sabeu que la Ràdio Estel també és casa vostra. Irene González, Verònica Reyes, amb dues advocades associades del despatx Digestum Legal. Abans de que se m'oblidi, que així el Jorge Fallos estarà content de mi perquè no se m'ha oblidat. 93-265-78-44 és el telèfon del despatx de Digestum Legal per si teniu algun dubte sobre qualsevol de les matèries que anem tocant. Segur que aquesta serà una de les que tocarem els propers dies. Irene, Verònica, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.